Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Usuaris d'Eurofitness, el complex esportiu municipal de la Rambla del Celler, integrat per la piscina i el gimnàs, han denunciat a la síndica de Greuges la falta de neteja, de manteniment i de serveis que pateix el centre esportiu. Aquests usuaris han aportat diferents fotografies i un escrit argumentant les queixes. Així ho han explicat també a Cugat Mèdia, on diuen estar molt decebuts amb el tracte que reben per part de l'empresa gestora. Lamenten la brutícia que hi ha als vestidors, sobretot als armaris que integren les taquilles, al mig any sense ascensor per baixar la piscina, afectant a persones amb mobilitat reduïda, i la falta d'un tècnic a la sala de fitness. La convocatòria de 2025 d'ajuts econòmics a l'habitatge ja està oberta. Per tal de fer que hi puguin optar més persones, l'Ajuntament ha ampliat tots els trams de renda en 2.000 euros cadascun. Des del consistori assenyalen que és una mesura que facilitarà l'accés a famílies amb ingressos lleugerament superiors als límits anteriors. Sant Cugat ha commemorat el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazi amb un itinerari memorial per la ciutat. L'acte ha recordat la història dels 6 santcugatencs deportats a Mauthausen fent parada als espais on van viure, marcats amb les llambordes de la memòria, les Stoppelstein. Durant la jornada també s'han presentat els estàndards d'homenatge creats col·lectivament en el projecte Sergi la vida, resultat de la col·laboració entre estudiants dels instituts Joaquim Aplà i Ferreres i Arnau Cadell, el col·lectiu Som Memòries, Som Veïnes i la residència Santa Rosa. El Consell Metropolità ha aprovat inicialment l'estudi de viabilitat per crear una nova concessió del servei d'abastament d'aigua potable a Sant Cugat i 7 municipis més, on la concessió ha vençut. A tots els municipis, exceptuant Ripollet, gestionen el servei indirectament amb un contracte de concessió de serveis. L'estudi aprovat conclou que la inversió necessària en els serveis d'aquests municipis ascendeix a 168 milions d'euros i preveu una concessió a 25 anys de forma agrupada, amb tarifes congelades el primer any. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja sap qui seran els seus rivals en la lluita per l'ascens a la Divisió d'Honor Plata després del sorteig celebrat aquest dilluns. Els vermell i negres es veuran les cares amb el Caja Sur, el Balonmana Caja Rural Zamora i el Desatascos Jumbo Galdar.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 6 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Ferran García, Roser Casamitjana i Ferran de Juan. Tot seguit conversarem amb el nou president de la Junta Comarcal del Vallès Occidental del Col·legi de Metges de Barcelona, el santcugatenc Jordi Esquirol. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb el divulgador científic Joan Anton Català, que ens intentarà aclarir una de les grans preguntes de la humanitat. Estem sols a l'univers? I per acabar, a l'Espai d'Entitats, rebrem el Cor Gospel Sant Cugat, que prepara un concert molt especial. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la proposta del govern espanyol d'avançar l'edat legal per poder votar als 16 anys. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, i Ferran García, company de la casa. Molt bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Em preguntava el Ferran si no parlaríem del Barça.
Sí,
jo li deia que no, en principi no, però si voleu fem la prèvia, que ets molt culer, Ferran.
Soc bastant culer, sí. Sí.
Els altres veureu el partit d'avui o tant li fa, Roser?
Jo, veure'l, no. Jo només sé que ha tornat el Lewandowski, que és un tio que ho ve i ja està, no res més. Està aquí.
Fins aquí. Ferran,
sí, veurem,
a casa.
Home, el veurem. Som del Barça. A casa tenim uns quants del Barça, uns quants de l'Espanyol, per repartits.
Ah, mira que bé.
Sí.
I els de l'Espanyol volen o no volen que guanyi el Barça?
No són gaire forofos del Barça.
No, eh?
No.
Guanyar.
Però bueno, ens haurem de repartir. Escolta'm, i ara és una bona època pel Barça. Jo que sóc del Barça, doncs ens hem de congratular.
A més, a la Lliga estem esperant que l'Espanyol ens pugui fer el passeillo. Perquè si guanyem el Madrid la setmana que ve, pràcticament ja seríem campions de Lliga i l'Espanyol ens tindria que fer el passeillo. I això ens agrada molt.
Bueno, i que l'Espanyol que certifiqui que es queda primera, no, Ferran?
Va, vinga, va, que es quedi.
Perquè, esclar, això no només és ser fan d'un, sinó que és anar en contra de l'altre.
Sí.
Està clar, això, no?
És una mica així, això del futbol, eh?
Està molt explícit.
Guanyarà el Barça a l'Inter de Milà? Amb aquell partit trepidant de l'anada.
Tenim que ser optimistes. Vull dir, sí? Els que som del Barça i després de tant de temps tenim que ser optimistes.
És que si no...
A part de que jo confio molt en aquest equip tan jove que tenim, eh? Vull dir que...
Són joves, eh?
Són molt joves, però tots van amb ganes, vull dir, jo confio molt.
Estan carregats de moral, jo crec que venen amb bones perspectives. Eh?
Doncs
no
vinga.
No siguin males trucs, però...
Ja que parlem de joves, anem a posar el focus en aquest grup de població fet a la prèvia. El govern espanyol prem l'accelerador per aprovar una reforma legal que avanci als 16 anys l'edat per poder votar. Ho vol fer abans que acabi la legislatura. La iniciativa, de fet, surt del Ministeri de Joventut i, segons avancen fons del seu entorn, la voluntat és aprovar en els pròxims mesos la Llei de Joventut i Justícia Generacional, que instarà la reforma de la llei electoral, la LOREC, per avançar l'edat de votació. Per començar, us demano allò que fem normalment, un posicionament breu. Esteu a favor, esteu en contra de que es permeti el vot a partir dels 16 anys i una mica per què? Roser.
Sí, sempre començo jo, no sé per què, però bueno. Bé, jo t'he de dir que sí, com molt breu, jo sí estic a favor. I jo estic per diversos motius. Primera, perquè penso que els joves són una part molt important de la nostra societat, penso que poden treballar, poden discernir en processos mèdics quina és la seva voluntat, estan obligats a pagar impostos, tenen responsabilitats penals, per tant, no veig jo que no puguin tenir dret a votar. Que si són més madurs o menys, doncs suposo que uns ho són més i uns altres menys, igual que els adults, m'explico. És a dir, no veig per què no han de poder tenir aquest dret, entenent també que la llei electoral, la que es vol modificar, no només focalitza en aquest tema, sinó que ho focalitza en molts altres, pobresa infantil, precarietat, habitatge, etc. Per tant, jo crec que en aquest context penso que és important, penso que això farà que ells estiguin més interessats en la política en si, i jo espero també que això sigui un al·licient pels polítics per proposar coses més concretes i més específiques pel jovent. Uh-huh. Per tant, jo a favor.
Ferran.
Doncs jo diria un sí, però. Jo el sí, però, perquè penso que... o almenys és la meva sensació, els joves tenen desafecció amb el món polític. Jo us penso que això hauria d'anar acompanyat per algun tipus de formació que se'ls hauria de donar en les etapes de formació, en les escoles i a la secundària, de lo que seria la matèria de ciutadania. Crec que El jovent a dia d'avui té una assignatura pendent amb la implicació amb la societat, que no dic que sigui culpa d'ells, que potser és una cosa nostra, dels grans, els que vivim el món i ens impliquem en el món, però sí que penso que falta aquesta assignatura, no? De que tinguin aquests coneixements de que el seu vot importa, de que la seva implicació importa, perquè li donen un matís a la societat.
Ferran.
Sí, jo també. Jo dic un sí, però en condicions. Jo no sé si l'Aleny al final serà com s'ha fet en uns altres països, vull dir que comencin a poder votar en unes eleccions europees. Jo no veig avui dia els xavals de 16 anys i parlo per lo que tinc a casa. Vull dir, el meu net té 16 anys i de la política no li expliquis res perquè no té una desafecció total amb la política, no? No es pot generalitzar. Perdó, no es pot generalitzar amb tota la joventut, no? Però jo veig que la gent d'aquesta edat no estan interessats per la política. Llavors, donar-los l'opció que puguin començar a votar en unes eleccions de país o inclús de les autonòmiques, ho veig una mica bojarat, no? Vull dir, jo començaria, pues, si és que sí, a que poguessin votar en unes eleccions europees.
Les europees, que és des d'on es fa el 80% de la legislació
que
tenim al país.
Jo ho veig així, i també entenc que se'ls tindria que començar a donar a les escoles una mica de formació política que no tenen ara en aquest moment.
Si no m'equivoco, em sembla que tots tres heu tret el tema de la desafecció o l'interès en aquest costat per la política, no? I potser això ens porta al que és primer l'ou o la gallina. Si nosaltres no som escoltats a l'hora de votar, perquè no pots votar fins que tens 18 anys, això pot generar que hi hagi més desinterès, i si podem votar, potser això ens generarà cert interès per estar al dia de les propostes polítiques que hi ha, o no té res a veure i ve en funció de cada individu?
Mira, jo penso que allò que parlaves tu, Ferran, de que hauria d'haver una assignatura sobre tal, ja hi era, ja existia una assignatura sobre ciutadania. Aquesta assignatura va ser retirada pel govern del PP en un moment determinat. No sé per què, no els hi devia agradar el que s'explicava, però ja hi era. Per tant, jo crec que això sí, seria possiblement molt interessant. També s'ha de tenir en compte que els nanos tampoc poden aprendre tot quan estan a l'escola, perquè hi ha algú que diu que pues, haurien d'aprendre d'economia perquè després no sé què, haurien d'aprendre doncs, ciutadania per saber votar, etc. Jo penso que és una manera de començar, diríem, precisament, si tu veus que tu pots dir alguna cosa, a lo millor t'interesses per dir alguna cosa. Si no pots dir res, pues ja s'ho faran i ja s'arreglaran. És a dir, jo crec que...
Si no et sents interpel·lat...
Per mi comença per l'ou, diríem, d'intentar fer això. I després, jo penso que és veritat, sempre pensem o sempre diem pues, que els nois només estan amb les xarxes i tal i qual. Bueno, no sé si això és ben bé veritat. O sigui, no sé si és ben bé veritat. I jo poso un altre exemple que a mi personalment diríem m'enamora, que és veure gent molt jove tocant un violí estupendo, tocant un piano, etc. Per tant, o fent teatre fins i tot. Per tant, no sé jo si tot el jovent doncs, no té suficient maduresa per entendre que allò que li puguin dir l'interessarà, que ell pot influir amb el que facin els polítics per millorar la societat. Jo crec que sí.
Clar, és una de les qüestions que s'han posat sobre la taula, sobretot per a aquelles persones que estan en contra que es doni el dret a votar a les persones a partir de 16 anys. Es parla de si hi ha prou maduresa, si hi ha prou criteri, no sé què en penseu, i si creieu que la maduresa i el criteri va lligat a l'edat.
No.
Però el que passa és que jo tampoc li veig molt recorregut, perquè em sembla que aquesta llei té que estar aprovada per majoria al Congrés. El PP està en contra completament de que es pugui fer, vull dir que tampoc veig jo que sigui una cosa imminent. Jo no sé si és més, potser, un sondeig polític d'aquests que a vegades llancen els partits per veure com reacciona la societat, eh?
No bueno, és un punt que estava dins, ja et dic, dins del global d'aquesta reforma de la llei. Per tant, és possible que aquest es quedi enrere, perquè no és la primera vegada que es planteja, fins i tot a Sant Cugat ja hi va haver una moció on tot el ple va votar a favor d'això.
Vull dir, per tant, aquí hi havia unanimitat, eh?
Aquí unanimitat. Després us diré la data, si voleu, però sí.
Hi ha països, de fet, ho apuntava el Ferran, com Alemanya o Bèlgica, que ja permeten votar als 16 anys en certs comicis. No sé si creieu que aquest model, que és gradual, començant, per exemple, per eleccions europees o per les municipals, que potser, en el cas de les municipals, és allò que més coneixem, podria ser un model adequat per començar aquest dret i aquest deure ciutadà, que és participar en les eleccions?
Jo crec que podria ser una oportunitat, perquè tampoc els volem cremar. Vull dir, a vegades ens plantegem o ens posem davant de legislatures que en un any hem de votar 3-4 vegades. I no estic en contra, Vull dir, crec en la democràcia plenament. Però sí que és veritat que si d'entrada els hi dius heu de fer tot això, no? El jovent a vegades que és amb aquest posicionament de ser esperits lliures i de... bueno, penso que potser seria massa, no? Donar un plat de llenties abans de començar per les farinetes, pues, potser hauria de ser gradual, i si aquests països ho fan també ens podríem revisar quines són les seves experiències. Sí que és veritat que en les notícies que ens havies col·laborat veig que també la franja d'edat dels que tenen 18 a 24 són els més abstencionistes. Per tant, hauríem de tenir també un treball de camp de saber per què. És a dir, els que ja tenen capacitat de votar en els seus primers anys no ho estan fent. I tenim unes problemàtiques molt fortes en aquestes edats. El treball, la vivenda... Vull dir que aquí també caldria fer un treball de camp, no? De per què, en què estem fallant com a societat.
Jo el que veig és tot això, que la gent jove, tu dius, Roser, a mi també m'encanta veure un xaval tocant el piano i el violí i fent teatre.
Hi ha molts,
Sí, hi ha molts, però els agrada segons quines coses. A lo millor dintre de la cultura veig que sí, que la gent jove està entrant amb ganes. Amb la política, jo per lo que veig, i és el que diu el Ferran, no? Vull dir, estem parlant de xavals ja de 18 a 24 anys que tindrien que tenir una mica d'interès.
Clar, és que les enquestes ens han deixat de banda els que no tenen edat per votar, per tant, les dades d'aquests que serien de 16 a 18 no hi són. Fem servir aquesta tendència dels 18 als 24.
Jo ho entenc, que hi hagi desafecció per la política, jo ho entenc.
Una desafecció, que diríem?
Els grans votem perquè...
Que no és només de la gent jove.
Perquè no ens toca més remei que anar a votar, però al final també a vegades pensa, escolta, tu, que s'ho facin, jo ni vaig a votar ni res, i al final, bueno, pues responsabilitat i perquè ja tenim una maduresa anem votant, però amb 18 anys, jo em sembla a mi que en aquest moment diria, escolta, que vagin a votar ells, no? Crec
jo, Però jo crec que hi ha potser un altre factor que també diríem, es posa com un argument en contra, i és que concretament de 18 a 24, no sé què passa del 16 als 18, perquè precisament, com diu l'Alba, doncs no tenim prou enquestes o prou coneixement, sembla que aquests joves de 18-24 es decanten cap a l'extrema dreta. I això també pot ser un perill. Però... bé, segurament, si quan tu fas una enquesta, doncs sí, majoritàriament hi ha un percentatge molt elevat d'aquesta joventut, diguem-ho així, que es decanta per l'extrema dreta. Però no sé si això ha de ser un impediment. Vull dir, recordeu que a la Segona República les dones tampoc podien votar, o no era bo que votessin, perquè s'interpretava que no tenien maduresa i que votarien conservador. Recordeu aquesta. A mi m'ho ha fet pensar una mica aquesta situació, que dius, doncs potser això obligarà els polítics també a fer propostes més concretes, sobretot pues, en precarietat, en treball, en habitatge, amb una sèrie de coses que crec que són molt importants, i potser que en aquests moments, doncs com que aquests no voten, no compten, sincerament, perquè una mica els polítics doncs van amb aquesta línia, no? Jo crec que això pot incentivar a uns o als altres a que la cosa doncs, vagi millor, o es tinguin en compte més problemàtiques que en aquests moments potser no estan prou damunt de la taula.
Com pot ser
també... Diguem optimista,
Qüestions d'educació, no? Gratuïtat o preu de la universitat, accés a cicles formatius...
Per exemple, l'educació en general, la formació professional, com s'instal·la, què passa amb l'habitatge, què passa amb la precarietat laboral que molts tenen... No sé, crec que tenen problemes molt específics i greus en aquests moments... Tots els tenim, probablement, però el jovent encara més, que jo crec que han d'incentivar que la política giri una mica en aquest sentit, perquè, en el fons, vull dir, és la societat que tindrem d'aquí, o que ja tenim, vaja, no sé.
Ara ho apuntava la Roser, les enquestes assenyalen que els joves catalans entre 18 i 24 anys tendeixen més cap a la dreta que les dones de la seva edat, estem parlant dels joves nois. Sospiteu que això pot servir perquè alguns partits polítics vegin amb mals ulls aquesta proposta perquè els és desfavorable de cara a les enquestes, o s'hauria de deixar de banda aquest tipus de tendències i pensar en el global del benefici social d'avançar l'edat electoral, tot i que la mesura la proposen partits anomenats de centre i centre-esquerra, que són el PSOE i Sumar?
Home, a mi els extrems mai m'han agradat. Hi havia un filòsof que deia en el punt mig està la virtut. Jo penso que el fet de que hi hagin aquestes tendències potser també és per falta de coneixement o d'informació o de... El món del jovent moltes vegades són les xarxes socials, i en aquest món també a vegades es mouen notícies que no estan testades, que no estan realment, que no són realment objectives.
Fake news i simplificacions de la vida.
Exacte, fake news. Llavors jo penso que a vegades aquestes tendències cap als extrems poden venir per manca d'una informació fehaent, una informació objectiva i per no, a vegades, entrar en la profunditat de les problemàtiques i buscar solucions ràpides o mantres ràpids que a vegades des d'aquests partits d'extrema dreta doncs es mou, no?
El problema és que sí que hi ha partits que poden tenir por de la reacció d'aquesta gent jove que voti l'ultradreta, però hi ha partits que els hi pot beneficiar. Vull dir, llavors, la gent jove que està molt ficada a les xarxes, aquests partits d'extrema dreta són els que més estan ficats dintre de les xarxes, no? Que et poden fer en un moment donat variar la teva percepció de vot, no? Llavors, és un perill. Jo veig que la gent jove, per reacció, si li parles, pues els hi fa estar inclús gràcia, no? L'extrema dreta, no sé el per què, eh? Però jo crec que és un desconeixement de la història, no? Del que ha pogut passar o no. Però parles amb ells i els hi fa gràcia, l'extrema dreta.
Mira, ara que expliques això, Ferran, em ve al cap, no? Les generacions més grans, sobretot aquelles que han nascut en la dictadura, entenen el dret i el deure al vot com una cosa que abans no han tingut, no? Per tant, és un exercici que d'alguna manera podríem dir que estàs gairebé obligat a participar-hi. No sé si us sembla que les generacions més joves que han viscut tota la vida en democràcia potser no valorin de la mateixa manera aquesta participació en la configuració dels nostres governs, que són qui decideixen d'alguna manera com viurem.
Jo crec que és possible que no ho valorin en aquest sentit, perquè no han viscut, com que no, com tampoc no poden valorar, pues, què vol dir exactament pobresa o, no sé, en molts casos, no? En alguns sí, malauradament. Però bé, jo crec que això també és una de les coses que se'ls pot inculcar o que ells mateixos poden veure a mesura que van fent. Després, jo crec que és veritat que això té un recorregut així com a molt laxa, perquè ja doncs, el Consell d'Europa el 2011 ja en parlava, de que això s'havia de posar, o de que això era un dret que tenien els joves com altres drets. Sembla que era el 2013, el Parlament de Catalunya també va dir que això ho posaria doncs, a la llei electoral catalana, que encara no tenim, però que quan la tinguem, doncs, suposadament, pot sortir o hi pot incloure aquest punt. I el que us deia de l'Ajuntament de Sant Cugat era el 2016, per unanimitat del ple. Vull dir que és un tema que va sortint, certament,
que no és nou, eh?
I que no s'acaba de resoldre. Llavors vol dir que, efectivament, hi deu haver problemes d'algun tipus, diguem-li legal, diguem-li ideològic, diguem-li no sé com, però vull dir que un tema que es ve, diguem-li, remenant des del 2011 o del 2013, estem al 25, vull dir, suposadament s'hauria d'haver resolt ja, en un sentit o en un altre, o no parlar-ne més, no sé com dir-ho.
El canvi d'horari també es parla molt, eh?
Exacte.
Sí. I quants anys portem,
són
volem
aquests,
canviar l'horari...
Són aquests dies de la marmota, no?
I no arriba mai.
Són temes enquistats.
Els dies de la marmota que van sortint, van sortint i tal, però vull dir que...
No sé si seria interessant, ara que amb l'OPA del BBVA al Sabadell el govern espanyol ha optat per fer aquest tipus d'enquesta...
Que no sé com el farà, però vaja.
A través d'un formulari web, és una enquesta de la ciutadania, però bé, no serà tota la ciutadania. No?
Era avui. Sí,
potser seria una bona idea, tenint en compte que és un tema que afecta la ciutadania en general, fer algun tipus de consulta o referèndum, i no sé si hauria de ser els menors, les persones de 16 i 18 anys, per entendre'ns, o la ciutadania en general, per veure quin és l'interès o la voluntat de la ciutadania en general.
No sé, jo vaig veure, no sé si era un reportatge de la TV3, ara mateix no recordo, però allò que sortien amb el micro al carrer, tu què penses?
Era aquí a Sant Cugat, a més a més.
Ah, era Sant Cugat,
sí,
pues
almenys el de les xarxes socials.
Vale, pues resulta que n'hi havia, no sé si van sortir, posa 7 o 8 joves, pues n'hi havia 3 que deien que no, que consideraven que no estaven prou madurs, que no tenien prou informació, que etc. I uns altres que deien absolutament el contrari. Així tal qual.
Tants caps, tants barrets.
Suposo que ho devien triar una mica, però per demostrar que fins i tot entre els joves l'opinió tampoc és unànim, diríem, o no a tots els hi fa il·lusió, els hi fa gràcia. Mm-hmm. Semblava, vaja, no sé.
Ho hem posat sobre la taula en diversos moments, l'educació política que es dona a les escoles, podríem dir que gairebé no hi és, i no sé si teniu la sensació que als entorns familiars, o a la majoria d'entorns familiars, es parla prou d'aquesta educació política fomentant el criteri lliure de cada membre de la família, no? No allò de doctrinar amb el que es vota a casa és el que s'ha de votar. Entenc que els valors que transmetem als nostres fills ja ens decanten una mica cap a un costat o cap a l'altre, però com a mínim de tenir criteri, de documentar-se i de participar políticament, que no vol dir només militar en un partit polític, sinó amb totes les entitats i associacions que hi ha al nostre entorn. No sé si potser és un moment en què no es parla tant d'això, no? A l'hora de sopar, a l'hora de dinar.
Bueno, nosaltres, amb els grans, veiem les notícies junts, i a vegades és el moment de que surt la conversa, perquè a vegades tu pots tenir un posicionament o una visió d'una notícia, i el teu fill o la teva filla, evidentment, són persones també que tenen el seu criteri, no? Però tu, com a adult, li pots donar la teva visió, no? I dir, escolta'm, això és així, però venim d'un històric que vosaltres no coneixeu, que és aquest, però no amb intenció de condicionar, no amb intenció de dir, heu de pensar com el papa o com la mama, sinó perquè també siguin coneixedors de la realitat, que a vegades és circumstàncies o és resultat d'uns antecedents que hem viscut i que ells potser no han tingut, no? Llavors, sí que a vegades surten converses interessants. Sí que és veritat, la meva experiència com a pare, és que ells tendeixen a resumir o a no donar tants matisos a les problemàtiques. No són, i no vull dir la paraula radical, però són com més livians o més lleugers a l'hora de buscar solucions als problemes, almenys parlo dels meus. Llavors, a vegades, les coses tenen matisos, i les coses a vegades no són blancs i negres, i a vegades hi ha grisos, i els hem d'acceptar, i són així. I llavors, pues, no sé, jo crec que de les converses a casa també se'n treuen, i jo crec que espero que el dia de demà siguin persones de profit i entreguin també el seu criteri, que no ha de ser igual del meu, eh? Vull dir, jo crec que les persones, cadascuna hem de ser, pues això, conseqüència de les nostres realitats i tenir la nostra manera de pensar lliure i sobirana.
Per aprovar les reformes, en tot cas, es necessita la majoria absoluta al Congrés. El PP ja ho hem dit, s'hi oposa. Junts i el PNB tampoc han donat suport a iniciatives similars en sondejos anteriors. Com valoreu la viabilitat real d'aquesta proposta? Serà una d'aquestes parts de la llei que no s'acabarà aprovant? Sí. En seguirem parlant com el canvi d'hora? Si a les pròximes eleccions municipals o europees, no sé quines, els joves de partir de 16 anys podran votar?
No crec, eh? Jo amb això sóc més pessimista. Jo crec que serà una llei en què anirem parlant, però no, jo no veig que hi hagi una voluntat política de tots els partits de posar això ja en marxa,
Jo penso també que concretament Junts i el PNB poden tenir altres interessos, ja veurem si no demanen res a canvi.
D'aritmètica,
Que és allò de dir, jo et dono això si tu em dones allò, això ho hem vist últimament, ho veiem pràcticament cada dia.
Ho veurem avui amb la...
Amb les 35 hores.
Amb la reducció de l'hora. Per tant, podria ser que fos una moneda de canvi i que, sobretot, jo per el que veig de Junts, demanés alguna cosa a canvi, podria ser perfectament. I després també hi ha una altra cosa, jo crec que Junts, PNB també, en aquest cas el PP també hi estaria inclòs, saben que els seus votants majoritàriament són gent gran, és a dir, la mitjana de l'edat de votants d'aquests partits doncs precisament no són els 18 i els 24 anys, ni molt menys. I per tant, ells deuen pensar
és allò,
que...
De què hauria de pesar?
Clar, si que ja estan còmodes com estan, i diu, no m'emboliquis, que m'entens, que esclar, si augmentem la població, clar, tot això comporta una certa redistribució també dels escons, etc. I per tant, diu, no tocar, no sé, ja està bé com està, suposo,
Ara que... Se sap quan, quanta gent hi ha ara amb predisposició de votar amb 16 anys?
Amb predisposició o que tindria dret?
Que tinguin el dret a les pròximes eleccions,
no ho sé. A nivell espanyol, per exemple, no ho sé. I a nivell de Sant Cugat, que seria relativament fàcil de saber, ho podríem saber, però jo concretament no.
Amb dades del padró i de l'Institut Nacional d'Estadística.
Sí. Pot incidir més o no en algun partit o un altre, no? Segons el...
Incidiria més la generació de més de 60, sí, que és aquest gruix poblacional que tenim.
A part, que també et dic una cosa, Sant Cugat és una illa dintre Catalunya a nivell poblacional,
sí,
de gent jove.
Sí,
vull dir
que
tenim molts joves si ens comparem amb altres poblacions. Vull dir que...
Sí.
La Roser apuntava ara la negativa de Junts, no?, a donar el vistiplau, diguéssim, això, al govern d'aquell moment de Convergència, que podríem dir que són els antecedents de Junts, el 9-N, tot i que era una consulta que no era referendària, es va permetre als catalans, a partir dels 16 anys, a votar en aquella consulta. No sé si això podria servir amb aquesta futura llei, que també és un d'aquests temes enquistats electoral catalana, per veure com va funcionar o no, no? Per fer una anàlisi, tot i que evidentment no es pot equiparar amb unes eleccions. No sé si serviria d'una petita fotografia d'inici.
Clar.
O per extreure algun
tipus
de lliçó. No sé,
jo crec que no. Jo crec que la situació és molt diferent. En aquell moment es votava una cosa que era, jo crec, per molts, més emocional, diríem, que estrictament política, en el sentit de que bé, la independència és una cosa estupenda, ningú sabíem com, de quina manera, què volia dir exactament, i per tant jo crec que era un vot més emocional i que en aquell moment segurament captava molt la part juvenil, diríem, era un esquer pel jovent. Crec que no sé si es podria treure ni tan sols una conclusió o una possible previsió basant-se en la d'això del 9-N. No sé, és la meva opinió, però no ho sabria dir d'una manera segura.
Ho veig així, jo crec que no es pot comparar. Lo del 9-N va ser una cosa molt especial, vull dir.
Si finalment s'aprovés la reforma, creieu que seria bo que hi hagués algun tipus de mesures per garantir, doncs, que aquest col·lectiu accedeixi a informació que sigui neutral, que sigui veraç i que sigui comprensible també en tots els programes electorals, tenint en compte que la seva experiència a la vida és més curta que de la gent adulta?
Bueno, seria tenir figures, igual que tenen els partits de joventuts, de Convergència, joventuts dels socialistes d'esquerra, doncs pseudo o primerencs jovents, no? D'aquestes formacions que poguessin explicar, doncs, quines són les ofertes polítiques que porten els seus partits amb un llenguatge del jovent. Jo no parlo com parlen ells, no? Doncs potser s'engrescarien més si una persona de la seva edat els hi expliqués les coses com ells s'expressen, no? Amb els beneficis o amb el que això li podria comportar a la seva vida de diari, no? Doncs una tendència o una altra.
Sí, seria bo. El problema és que jo crec que debats polítics seriosos no n'hi han. Ja no només pels de 16 anys, ni per nosaltres. Vull dir, tu deies abans a l'entorn familiar, estàs amb els fills, potser hi poses la televisió i comences a sentir o a veure coses... política.
Com han canviat les sessions de control al Congrés,
dius, escolta,
sí, no,
pleguem,
vull
dir, jo no veig ni un debat ara seriós polític, vull dir, llavors, bueno...
Però nosaltres tenim el dret, de moment, la possibilitat de canviar els nostres representants, no?
Però jo crec que parlem de la desafecció del jovent, però és que els adults també estem una mica en aquesta situació, i jo crec que això és fruit de tot, d'això de que ens expliquen allò que diuen ous a vendre, que deia la meva àvia, no? Sembla que anem a vendre ous a vendre, i que realment jo crec que els debats són molt minsos, molt de cara a la galeria, i probablement són més mítings, diríem, que no pas debats polítics realment.
Més de confrontació.
Més de confrontació i més de tal. I per tant, home, doncs, no sé què esperem d'un jovent quan els adults, m'enteneu, tampoc ho fem prou bé, ni ho fem prou seriosament, ni demanem prou responsabilitats al que avui ens diuen que demà ho facin, per exemple, no? Que seria lo normal. Vull dir que, saps? El que passa que sempre sembla que sigui el jovent el sac dels cops, però jo crec que en aquests moments la desafecció és general, com la tendència cap a la dreta. Vull dir, també podem pensar com és que un jove de 18 anys vol votar a la dreta. Suposo perquè veu un missatge molt fàcil, plis-plas, de seguida ho entén, no? Ja s'esforcen perquè ho entenguin.
Missatges simples.
I per tant, però també podem pensar per què hi ha molts obrers que voten l'extrema dreta. No, no pensem que seria una, que és com una mena d'incongruència, això si ho pensem d'una manera raonable. Vull dir que, esclar, segurament tot és fruit d'una mica aquesta mala informació, desinformació, que tots plegats rebem. Ens agradi o no ens agradi, però la rebem i d'alguna manera l'absorbim, per dir-ho, no sé com dir-ho.
Doncs veurem a veure com acaba la tramitació d'aquesta llei, si, com diu el govern, s'aprovarà o no abans que acabi la legislatura, o si en seguirem parlant molts anys més, vale, com d'altres temes.
L'any que ve, la propera, faves comptades.
I tornem amb el nou capítol. Roser, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acomiadem, anem un segon a la publicitat i tornant parlarem amb el santcugatenc Jordi Esquirol, que és el nou president del Col·legi de Metges de Barcelona, de la representació comarcal d'aquí del Vallès Occidental.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Avui ens acompanya al Faves Comptades el doctor Jordi Esquirol, nou president comarcal del Vallès Occidental del Col·legi de Metges de Barcelona. Un càrrec que assumeix en un moment ple de reptes per a la professió mèdica. Benvingut, doctor Esquirol, i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
En primer lloc, felicitats per aquest nou càrrec. No sé com afrontes aquesta nova responsabilitat com a president del comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona aquí al Vallès Occidental.
Home, és una responsabilitat important per una persona que pot té una llarga trajectòria com jo dintre de la medicina i procurarem fer-ho tan bé com sapiguem. De fet, tenim reptes importants dintre de la professió mèdica, dintre del Vallès i a tot Catalunya, evidentment, també. I el que volem és tirar endavant i millorar la professió mèdica tan bé com sapiguem.
Com valores la feina que ha fet la teva predecessora, la doctora Isabel Martínez?
He sigut una gran presidenta i, de fet, segueix formant part de la nostra Junta, per tant, realment hem treballat i seguirem treballant colze a colze durant molts anys, esperem, perquè ha sigut una molt bona presidenta i, de fet, tots li hem demanat que continuï, però va dir que en aquests moments volia un cert relleu, però... es manté incorporada dintre de la nostra junta, vol dir que estem al costat sempre.
Per tant, continuista, en aquest sentit. Ara ho explicaves, estem en un moment en què el col·lectiu mèdic té diversos reptes al capdavant. Quina serà la teva principal missió com a president? Quins objectius t'has marcat per aquest mandat?
A veure, el primer objectiu que tenim és fer també acompanyar tota la professió mèdica, metges i metgesses, des del Col·legi de Metges, que a vegades ha semblat que estava com una miqueta més enllà del Tibidabo, una miqueta més lluny, i en canvi el primer que volem fer és apropar el Col·legi de Metges als professionals perquè se sentin acompanyats i se sentin també que els ajudem o que el col·legi els ajuda en els reptes seus professionals, com són molts reptes des de les noves tecnologies a la llengua o la incorporació de persones que venen de fora i la integració en el nostre sistema de treball. Per tant, tenim reptes realment importants, però que jo crec que els podrem tirar molt bé endavant.
Tots aquests reptes que ara esmentes són reptes col·lectius, diguéssim, a nivell general, no?, del col·lectiu mèdic i de la salut. N'hi ha algun d'específic dels metges que es troben aquí a la comarca?
Un dels problemes que ens hem trobat és que estem en una societat una mica violenta. I això es veu reflectit a totes les esferes de la societat. Però, evidentment, també dins del col·lectiu mèdic i, per extensió, el col·lectiu d'infermeria, de psicologia, els auxiliars de clínica o els TKS, que es diu ara, o bé fins i tot el personal d'administració. Llavors, aquest és un problema important. Segurament recordeu alguna notícia que hi ha hagut recentment en els darrers mesos en la nostra comarca d'agressions, i això, des del Col·legi de Metges, estem realment molt preocupats per aquest tema i si estan fent actuacions realment importants, perquè això són coses que no poden passar. I llavors aquest és un dels reptes fonamentals des de seguretat, diríem, de la professió mèdica, i ja dic, sense oblidar tots els altres professionals, perquè de fet són els més afectats. Quan hi ha violència, sigui física o sigui verbal, el metge o la metgessa en queda afectat, però moltes vegades en queden més afectats fins i tot els personal de portes, d'administració, d'infermeria, etc. Per tant, això és un tema que com a societat hem d'abordar d'una manera molt important.
Hi ha alguna altra preocupació que us facin arribar als col·legiats?
Els col·legiats ens fan arribar moltes preocupacions des de l'ús de la intel·ligència artificial, del qual els que em coneixen saben que jo estic molt a sobre d'això també, fins a la utilització de la llengua o el poder parlar o ser atès en la llengua pròpia, doncs són temes que són importants, i fins i tot també dels metges nouvinguts a Catalunya que volen aprendre la nostra llengua i troben certes dificultats per culpa nostra o perquè l'oferta tampoc és tan important, i això també des del Col·legi de Metges són temes que s'estan abordant d'una manera, jo diria, puntera i agosarada gairebé, perquè crec que farem molt bona feina.
S'han d'establir sinergies, no?, amb el Consorci per la Normalització Lingüística per posar a l'abast totes les eines d'aquests nous
Exacte.
Professionals que arriben a Catalunya perquè puguin atendre
i
exercir en català.
Això és una competència del Col·legi de Metges, diríem, de Barcelona, no hi ha de la Junta Comarcal, i sé que s'estan portant a terme converses molt interessants que estic ben segura que en poques setmanes o pocs mesos tindrem notícies bones al respecte.
Ho celebrarem, doncs. No sé si s'ha pensat com ho farà això de compatibilitzar la pràctica clínica amb la responsabilitat institucional, no?, que li atorga aquest nou càrrec. I abans de començar l'entrevista també em comentaves que, a més, també exercies la docència, diguéssim.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. En aquests moments, jo crec que en aquesta època, en aquesta societat que ens ha tocat viure, tots hem de ser una miqueta flexibles en quant a les nostres activitats, i els que som una miqueta inquiets no sabem quedar-nos quiets en un sol lloc. I llavors jo sí, tinc una tasca assistencial i tinc també una tasca docent a la universitat, a les escoles universitàries Gim Bernat, aquí a Sant Cugat mateix. Estic dintre de l'equip directiu de fisioteràpia, per tant, són contactes que és molt important, tenir contacte amb persones joves, amb aquestes persones que seran els nostres cuidadors del demà, i dic cuidadors amb el aspecte més ampli de tots, des de la fisioteràpia, la medicina, la infermeria, etc. Tot són persones que ens han de cuidar com a societat i com a persones individuals, i és molt maco tenir aquesta visió que tenen els joves, que tenim una joventut fantàstica i que hi ha persones boníssimes, i alhora no perdre aquella vessant que tots tenim de no diré de voluntariat, però sí de vocació d'atendre a les persones de manera directa i de manera individual, perquè és el que m'agrada i és una cosa que fa molts anys que fem i que volem seguir fent mentre es pugui.
Si haguessis de triar, n'hi ha algun que t'agradi més o t'agrada justament aquesta pluridisciplinaritat, no?, per entendre'ns?
Sí, perquè... Ja dic, els que som inquiets, fent només una activitat ens costa molt i fer 40 hores a la setmana el mateix ens costa moltíssim i, en canvi, poder compatibilitzar a vegades és difícil, però és realment per nosaltres molt constructiu.
Ara parlàvem dels diversos reptes que té el col·lectiu mèdic al capdavant, hem parlat d'alguna manera dels actuals, dels que ja tenim a sobre. Quins preveus que seran els reptes a mitjà i llarg termini, els que tindrem els pròxims anys? No sé, parlaves de la intel·ligència artificial, possiblement aquest ja hi és, però encara serà més gran.
Sí. A veure, l'utilització de la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se. Realment s'estan portant a terme ja tant des de la medicina pública com des de la medicina privada uns projectes molt i molt interessants que podem avançar que en pocs mesos o pocs anys, i quan dic pocs anys serà 1-2 anys, eliminarem, per exemple, la taula que hi ha entre el metge o la metgessa i la persona que estem atenent, i això serà molt important, que podrem fer allò que se'ns ha dit moltes vegades, que a vegades estem més pendents del monitor per anotar la història clínica que no pas de mirar-li els ulls a la persona que estem atenent, i això és una cosa que s'acabarà, perquè ja les proves són molt bones de que tu fas la història clínica i no cal que tinguis l'ordinador al davant, sinó que tens la persona al davant i la mires als ulls i la toques i l'explores, i mentrestant la intel·ligència artificial va registrant l'entrevista clínica i tot allò que es diu. Per tant, jo crec que això serà molt interessant. En aquests moments ja s'estan portant a terme proves, no tant proves pilots, sinó ja implementacions reals, i això serà molt important. Un altre tema, per això, molt important, que fa molts anys que ens preocupa, ja amb l'anterior president del Col·legi de Metges, el doctor Pedrós, igualment amb l'actual presidenta, la doctora Elvira Bisbe, tenim un problema important de jubilacions dels metges que tenen la meva edat o una mica més, que es jubilen, s'estan jubilant aviat, i el relleu és difícil, perquè en els darrers anys, tot i que els esforços del Col·legi de Metges cap a incidir en les polítiques ha sigut molt, molt intensos, no s'ha aconseguit formar suficients metges com per substituir aquests metges que en aquests moments se'ns estan jubilant. Hem de pensar que en aquests moments a la província de Barcelona tenim uns 30.000 metges en actiu i només aquest any se n'han de jubilar 1.200. I no en formem 1.200, només
falten,
a la província.
Falten facultats de medicina o places a les facultats de medicina per garantir que hi hagi aquest relleu generacional, a més, en un context poblacional en què Catalunya està creixent el nombre d'habitants?
Catalunya està creixent el nombre d'habitants. A més, la mitjana de població d'edat també creix, per tant, necessita més assistència sanitària de la que necessitava en els 30 o els 40 anys, i no estem formant prous professionals. Però hem de pensar una cosa, que és que quan pensem en facultats de medicina, quan obrim una facultat de medicina, o aquests alumnes que avui comencen medicina a primer, és una inversió de futur a 10 anys, com a mínim, a 10-11 anys, perquè el que necessitem són especialistes, i són especialistes des de medicina familiar i comunitària fins a qualsevol cirurgia, neurocirurgia o el que sigui. Tot això són especialitats, per tant, són 6 anys de carrera, més l'examen del MIR, més 4 o 5 anys d'especialitat. Per tant, en aquests moments necessitem noves facultats? Segur que sí, les necessitàvem des de fa molts anys, i no se n'han obert suficients. Per tant, si no formem prous metges, els hem d'importar. I aquesta importació lliga amb allò que dèiem abans, que hem d'integrar aquests nous professionals que ens venen, però integrar-los no vol dir només idiomàticament, sinó també culturalment. Ens venen d'altres cultures que poden venir, tant se val si són d'Alemanya com si són del Líban, com van venir fa 30 o 40 anys, van venir molts professionals del Líban, com ens han vingut molts de Llatinoamèrica, doncs són societats relativament diferents i que tenen valors relativament diferents també, encara que tinguin una llengua comuna, que és el castellà, doncs els hem de facilitar que aprenguin el català, però també els hem d'explicar quines són els nostres costums, els nostres valors com a societat, que és molt fàcil perquè no som tan diferents, però sí que se'ls ha d'explicar, i se'ls ha d'explicar bé. I llavors això és un repte per nosaltres, perquè en aquests moments no els podem formar prou. I que vinguin sempre és bo, perquè vol dir que són persones ben formades, són persones que venen a treballar, són persones amb una edat molt jove. Recordem també que els catalans en general tenim molts pocs fills, per tant, són persones que venen i que tenen els seus fills aquí, i això és molt bo com a societat, no només com a col·lectiu mèdic. Per tant, són persones que els hem d'acollir molt bé, i és un repte també, no és una dificultat, sinó un repte.
Hi ha prous especialistes en geriatria, ara que vostè apuntava, no? Ens estem fent grans com a població, ara tenim la generació del baby boom que entra ja en aquesta etapa més de vellesa. No sé si dir-ho així, no sé si és una especialitat que sigui gaire atractiva o que hi hagi molts metges que la vulguin fer, però possiblement serà una de les grans especialitats dels pròxims anys, perquè necessitarem metges especialistes en gent gran.
Sí. Com a geriatra, que jo sóc geriatra, doncs sempre m'havien dit, quan estudiava, em deien els meus companys, tu vols fer geriatria, però no ho veus que és una especialitat molt particular, en el qual realment el pacient crònic és un pacient que és complexa de manejar, complexa d'explicar, que necessita molt de temps. Doncs vocacionalment jo els deia, sí, és el que m'agrada, no? En aquests moments cada vegada en tenim més, de geriatres, tot i així possiblement no en tinguem prous, especialment en els hospitals. El que sí que necessitem també són geriatres fora dels hospitals. I la geriatria aquí a Espanya en aquests moments és una geriatria que s'ha tingut molt des de l'òrbita hospitalària, i en canvi necessitem també geriatres fora de l'hospital, en els centres d'atenció primària. No sé si caldria un geriatre amb formació especialitzada.
I tenim els pediatres,
a full time,
no?
Tenim els pediatres. És la pediatria i la medicina d'adults sempre ha sigut molt, molt ben diferenciada, però la geriatria i la medicina de l'adult no tant, però possiblement perquè no teníem la geriatria com una de les especialitats més punteres o més ben definides, i moltes vegades els metges de medicina interna acabaven fent de geriatres en els hospitals, i també molts metges d'atenció primària, metges de família, acaben fent de geriatres perquè els hi agrada o perquè ho necessita el seu cupus o la seva quantitat de pacients. Llavors sí que necessitem més formació en geriatria, i a tots els àmbits, dintre de la geriatria, en centres residencials, en centres sociosanitaris, en atenció intermitja, a domicili, etc. Per tant, això és tan important que en aquests moments en la nostra junta tenim com a mínim 3 geriatres. Som dos geriatres, una persona super experta, que és una persona super, super experta en atenció intermèdia, i fins i tot també el representant dels metges sèniors de la nostra junta també ha treballat moltíssims anys en geriatria. Per tant,
hi haurà aquesta mirada.
Tenim una mirada molt, molt interessant cap a la tercera edat.
Hem parlat dels metges, que són qui tenen cura de la nostra salut, però clar, algú també ha de vetllar per la salut dels metges i les metgesses. Parlem de salut mental, per exemple, en una feina tan exigent, o de les condicions laborals, que també afecta, evidentment, a com estem. Són reptes que entomeu també des del col·legi, Jordi?
Sí, des del Col·legi de Metges sempre s'ha vetllat moltíssim per la salut dels propis professionals. Existeix la Fundació Galatea, que està fent una feina fantàstica, i a més una feina molt descentralitzada, o sigui, no es porta només des de Barcelona, sinó que es fan moltíssimes activitats de la Fundació Galatea a comarques, i ja hem demanat que Fundació Galatea vingui a fer-nos algunes formacions, doncs, per lluitar contra el burnout dels metges, per lluitar també pel metge malalt, perquè els metges també tenim malalties i ens posem malalts, i a vegades no som els millors pacients del món, perquè a vegades ens tractem a nosaltres mateixos i no tenim l'objectivitat que s'hauria de tenir. Per tant, tenim la Fundació Galatea, que ens va molt bé, que realment atén des de les persones que tenen agressions o les persones amb burnout, o aquells metges que tenen problemes amb medicacions o fins i tot amb substàncies, i aquí ho tenim molt proper. Per tant, és important que tinguem aquesta organització, que és fantàstica, i que recordo les xifres. L'any passat va atendre 91 metges agredits. Només amb el tema de les agressions que estàvem parlant abans, ja van atendre 91 casos. Per tant, són feines molt importants que des del Col·legi de Metges s'estan portant molt bé.
El col·lectiu mèdic se sent ben tractat i ben pagat?
El col·lectiu mèdic no s'ha sentit mai ben pagat i en aquests moments hi ha convocada fins i tot una vaga a nivell estatal pel dia, crec que és pel dia 23, per un nou real decret que torna a precaritzar encara més la figura del metge, burocratitzant més la seva feina.
Una altra de les grans demandes del col·lectiu.
És un problema important, però que això també la intel·ligència artificial ens podrà ajudar. Mantenint aquestes jornades maratonianes de feina que són llarguíssimes, penseu que és l'única feina, diríem, o l'única professió que fa 24 hores de guàrdia seguides, després lliure només 24 hores i després torna a treballar una altra vegada 8-10 hores seguides, això no és segur ni pel professional que ho està fent ni per la persona que necessita atenció. Llavors, evidentment, s'ha d'educar a la població a que vagi a urgències hospitalàries quan ho necessita. Però també s'ha d'educar l'administració i s'han d'intentar modificar aquests fluxos de treball, aquests torns de treball de 24 hores, perquè no és segur per ningú, això. Llavors, això és un tema que a molts pocs països existeix d'aquesta manera, que ja s'ha anat reciclant, però, en canvi, a l'estat espanyol encara no s'ha fet, i és una de les coses que s'està treballant. En quant, deies, en quant se sent ben pagat o no, en principi, jo crec que no ens podem queixar, però que sí que tot és millorable. Llavors, evidentment, s'ha de cobrar més o menys, això ja ho diuen els convenis, però sí que es podria millorar les retribucions. Però jo crec que en aquests moments, i sobretot per la nostra comarca, això no és una competència nostra.
Mm-hmm. Això fa que alguns metges marxin a treballar fora, per exemple?
Molt pocs. És una cosa que s'ha dit molt, i precisament abans de veure'ns vaig consultar les últimes estadístiques, i dels 41.000 metges que som en aquests moments, 30.000 en exercici a la província de Barcelona, l'any 24 en van marxar 133. D'aquests 133, la meitat eren extracomunitaris que havien vingut aquí a formar-se i o bé tornaven al seu país o seguien el seu viatge endavant cap a altres països. Per tant, metges catalans que marxin són contadíssims, perquè també dins d'aquesta meitat, d'aquests 70 que podríem dir que no eren extracomunitaris sinó que eren nacionals, d'aquests 70, molts d'ells, la gran majoria d'ells, eren professionals que van venir a Catalunya d'altres llocs de l'estat espanyol a fer el MIR, van estar aquí 4 o 5 anys per fer el MIR i llavors se n'han tornat a les seves comunitats d'origen o han anat a una altra comunitat. Sí que és important que ens preocupem per retenir aquest talent. Per tant, sí que és important que les nostres retribucions econòmiques siguin bones, que la nostra societat sigui acollidora, que puguin trobar una llar a bon preu, diríem, que les comunicacions i el transport públic els pugui portar al seu hospital amb facilitat i complint els horaris, etc, etc. Però, de fet, metges que marxin a treballar fora són realment casos molt, molt contadets i els tenim estadísticament contats des del Col·legi de Metges.
Per acabar, doctor Esquirol, què els diria a aquells joves i aquelles joves que acaben ara la carrera de Medicina o que han acabat la seva especialitat i que començaran a exercir com a metges i metgesses a la nostra comarca? Quin seria el missatge?
Home, el missatge és que comptin amb el Col·legi de Metges, que comptin amb la nostra Junta, que sempre estarà al seu costat, i bàsicament felicitar-los, perquè des del nostre punt de vista és la millor feina del món, o és la millor professió del món. És molt diferent una feina que una professió. Per tant, nosaltres som professionals i per nosaltres és la millor professió del món. Evidentment, cadascú defensa la seva, no? Però sí que val la pena veure que amb la trajectòria dels que ens hem anat coneixent, la medicina és capaç de donar-te moltíssima felicitat i que és una professió humana que et manté el dia a dia, que et manté en contacte amb la societat, en contacte amb les persones, que és molt satisfactòria i que segueix sent també aquella professió de sempre que era no paternalista, sinó que acompanyes a la persona en el moment en què ho necessita, la convoies, el confortes, li millores la salut o almenys fas que entengui el seu estat de salut i l'acompanyes sempre. Per tant, jo crec que és una professió meravellosa i els felicito per haver-ho escollit.
Que no és fàcil, fins i tot, un cop ho has escollit, arribar-hi, que requereix de molts anys d'estudi i dedicació.
No és gens fàcil, i això els joves ens ho diuen, home, és que no podem sortir de festa perquè hem d'estudiar, i jo sempre els dic, val la pena.
Val la pena.
Val la pena perquè realment és una professió que després et dona moltíssims beneficis i moltíssim plaer personal.
Doctor Jordi Esquirol, nou president de Comarcal al Vallès Occidental del Col·legi de Metges de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos i que aquest mandat vagi molt i molt bé, que pugueu aconseguir tots aquests objectius que teniu sobre la taula.
Moltes gràcies a vosaltres, estem sempre a la vostra disposició.
Gràcies.
Gràcies.